Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
El comitè d'empresa del Taulí avisa que si els casos positius de coronavirus continuen pujant, l'Hospital de Sabadell podria tenir problemes per assumir tots aquests ingressos. A dia d'avui hi ha 86 pacients hospitalitzats per Covid-19, 11 dels quals estan a l'UCI. El president del comitè, el doctor Manel Montiagudó, ha explicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio que falten llits i recursos humans per fer front a una onada de contagis com la del març passat.
El problema és de la pressió dels pacients que tenen necessitat d'ingreso i de les condicions o de les possibilitats de camas que té l'hospital. El Taulí sabem que és un hospital amb dèficit de camas crònico. Esta situació és una situació añadida i per mucho que les condicions en les que o las posibilidades de atender a los pacientes o el tratamiento podamos haber mejorado, los pacientes que necesitan ingresar necesitan una cama y las camas pues se tienen que son las que hay.
A Sabadell, de moment, el risc de rebrot ha baixat 4 punts en 24 hores fins als 387 punts, mentre que la velocitat de contagi es manté a l'1,41. La taxa de confirmats per PCR o test d'antígens dels últims 7 dies està en 149,78 per cada 100.000 habitants. Així arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Els bars i restaurants i també els centres d'estètica estan tancats des d'aquesta mitjanit. Són les restriccions més dures que ha aplicat la Generalitat per contenir els contagis de coronavirus. Durant el Notícies Migdia marxarem fins al passeig de la plaça Major per comprovar quin és l'ambient que s'hi respira. També escoltarem les queixes dels centres d'estètica pel tancament del sector. En cultura, la sabadellenca Mercè Martínez a Terra Diumenge a la ciutat amb el muntatge Testimus i Begut. L'obra, basada en el llibre escrit per Empar Moliner, es podrà veure al principal sota la direcció del també ballesà David Selves, tot plegat amb un aforament limitat al 50%. I en esports, el Sabadell afronta demà un partit decisiu al camp de l'Albacete, l'altre equip de segona que encara no ha estat capaç de guanyar. El tècnic Antonio Hidalgo, però, no considera, diu, que s'hagi de parlar de final, però sí és conscient que és el moment de començar a sumar punts. L'entrenador Arlequina també ha explicat que decidiran a última hora si Pedro Capó està en condicions de viatjar després de deixar pràcticament enrere la seva lesió.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió del temps a les portes del cap de setmana. Francesc Figuerola, molt bon dia.
Hola, què tal? Després d'unes quantes jornades amb moviment meteorològic, no a tot arreu, per cert, aquest cap de setmana sembla que el temps tranquil s'imposarà a tot el territori sense excepció, i també avui divendres. Per tant, un divendres ben tranquil, fred, això sí, començàvem amb glaçades a molts punts a l'interior, i la temperatura, malgrat el sol, no pujarà més als 19 o 20 graus al litoral, i 15-16 al Pirineu i entre 12-17-18 graus a la resta de l'interior. Per tant, molt de sol avui, però també ambient fresquet. Això sí, el sol vindrà matitzat o alguns núvols alts que arribaran al final del dia per l'oest, per alguns núvols d'evolució al quadrant nord-est i alguns d'aquests, al sector del nord del litoral per al litoral central, sud de la Costa Brava, al final del dia poden donar algun ruixat, possibilitat baixa, però existeix. Localment serien d'intensitat moderada. El vent va a la baixa, el nord i la tramuntana i el mestral, i a la resta, vent de component oest fluix a l'interior i sud i oest al litoral. També la situació marítima s'anirà tranquil·litzant. I la tranquil·litat serà la tònica per aquest cap de setmana. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació del transport públic. Cristina Adrián, des del Transmet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs, primer de tot, hem de partir que la línia R2 Sud de Rodalies de Catalunya, els trens circulen en retards que poden superar els 20 minuts per una incidència que afecta a les instal·lacions entre les estacions de Cunit i Sitges, i per les obres d'infraestructura a Barcelona-Sants. Sense deixar Rodalies, recordar que també hi ha afectacions per treballs de millora a les línies R1, R2 i R4. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de Generalitat no registren cap incidència destacable en aquests moments, segons els diferents operadors. I finalment, recordar que el servei de metro, ferrocarrils de Generalitat i finalitza tots els dies de la setmana a les 12 de la nit. I això és tot de moment des de Informació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta i Cristina, volíem dir. I pel que fa a la situació del trànsit, aquesta hora és del tot tranquil·la i no hi ha cap incidència, segons informa el Servei Català del Trànsit. Passen pràcticament 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La pressió assistencial continua pujant a l'Hospital de Sabadell. Segons les últimes dades disponibles, ara hi ha 86 pacients amb Covid-19 ingressats, dels quals 11 es troben a l'UCI. De moment, però, la situació està controlada i no s'ha hagut de deixar d'atendre pacients amb altres patologies. Ara bé, si els casos de contagi van a l'alça en els pròxims dies, aquest escenari podria canviar. De fet, aquest és el principal neguit del comitè d'empresa del Taulí. Com afrontar un context similar al de la primera onada de la pandèmia amb els recursos disponibles actualment? La falta de llits i de personal són les principals preocupacions per al president del comitè, el doctor Manel Montiagudo, que ha passat aquest matí pel Cafè de la Ràdio per explicar com estan vivint els professionals del Taulí aquesta segona embestida del coronavirus. El doctor Montiagudo ha admès que la situació és molt canviant i que no poden preveure com evolucionaran les pròximes setmanes arran de l'impacte que puguin tenir també les mesures decretades pel govern de la Generalitat per contenir el virus. Aquesta incertesa, assegura el president del comitè d'empresa, fa que els professionals de l'hospital hagin de treballar de nou sota molta pressió.
Hay que pensar que llevamos meses en esta situación. La perspectiva no es de mejoría inmediata, sino al contrario. Y claro, esto crea pues una sensación de tensión, inseguridad, estrés, pues continuo, ¿no? El COVID está alterando el funcionamiento normal del hospital en todos los aspectos. Entonces, se tiene que ir improvisando en función de las necesidades, y esto pues claramente tiene impacto en la asistencia y en la presión sobre los que trabajamos en el hospital.
El doctor Manel Montiagudo ha insistit que els fa patir especialment com s'abordarà la falta de llits que arrossega de manera sistemàtica el centre sanitari si el nombre de contagis no es frena i els ingressos es mantenen a l'alça. En aquest sentit, opina que la pitjor part ara mateix se l'estan enduent les urgències, on s'acumulen malalts pendents d'hospitalitzar.
Les urgències, pues sí, no estamos en las peores épocas todavía, como las épocas de los picos o la época de la gripe, pero claro, las urgencias siguen estando peor de lo que están en condiciones habituales, ¿no? Con más pacientes pendientes de ingreso o se alarga el tiempo que tienen que estar en urgencias hasta que hay una cama.
Però a la falta de llits també cal sumar la falta de personal. Montiagudo ha avisat que en cas que les hospitalitzacions vagin en augment, caldrà disposar de més espais, però sobretot de més recursos humans per atendre aquests malalts. I és una de les qüestions que també centra en l'actualitat d'aquest divendres, i és que els bars i restaurants no pagaran la taxa de terrasses durant els propers 15 dies. Després del tancament de l'hostaleria decretat per la Generalitat, que ha entrat en vigor aquesta mitjanit, l'Ajuntament ha decidit eliminar els impostos municipals sobre les terrasses mentre duri el tancament i preveu també la reducció del 75% de la taxa si quan puguin reprendre l'activitat tenen algun tipus de limitació d'espai. L'equip de govern local considera que són mesures necessàries per salvar un sector que la ciutat representa més de 800 locals i que dona feina a més de 2.000 persones. Un cop passi el tancament total, l'Ajuntament també ha previst reduccions de l'impost. D'aquesta manera, les bonificacions s'aplicaran un cop es coneguin les restriccions en la reobertura i sempre aplicades a cada terrassa en particular. El consistori preveu que les mesures es puguin allargar també durant l'any 2021. De seguida, marxarem fins al passeig de la plaça Major per comprovar com s'està vivint aquest primer dia sense bars i restaurants oberts, com a mínim, oberts per atendre clients in situ d'aquest divendres a la ciutat. Mentrestant, per la seva banda, els centres d'estètica senten com una injustícia l'obligació de tancar els seus negocis durant 15 dies. Defensen que han mantingut totes les mesures de seguretat per evitar rebrots i temen que no puguin sobreviure després d'aquest segon tancament. Sobretot critiquen que les administracions no hagin estat transparents amb el sector i no entenen per què les perruqueries sí que poden mantenir la seva activitat mentre els centres d'estètica han de baixar la persiana. Els tres negocis locals que han explicat la seva experiència a Ràdio Sabadell coincideixen en denunciar falta de comunicació i de justificació per aquest segon tancament que pot tenir conseqüències irreversibles per moltes petites empresàries. Un clam comú del sector és demostrar que han estat responsables i han invertit per fer que els seus negocis fossin segurs. Ho explica Laura Maestro, responsable de comunicació del Centre d'Estètica Estima't Sabadell.
Pensar que ens hem gastat moltíssims diners que no hem recuperat. Hem fet totes les mesures de seguretat, d'higiene, pensar que tenim maquinària amb filtres d'aire, EPA, d'UVA, a la nit posem l'ozó, a més de totes les neteges que les tenim totes per escrit, regulades, totes les noies porten les mascaretes, la distància de seguretat, o sigui, no entenem res.
Unes mesures de seguretat que han costat diners i que no han servit perquè el govern les salvi d'un segon tancament. Les responsables dels negocis expliquen que encara no s'havien recuperat econòmicament de la primera aturada i que aquesta encara les enfonsarà més. Tant a elles com a les treballadores que tenen contractades, la Naroa Hidalgo del Centre d'Estètica Newt està segura que les restriccions s'allargaran més enllà dels 15 dies inicials. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Sí, ho tinc superclar, que això no seran 15 dies. Això començarem com a la pandèmia, serem 15 dies ara i d'aquí que passin 15 dies ho tinc superclar que seran 15 dies més segurament. I és aquesta la por que jo com a propietària del meu negoci tinc molta ràbia, molta impotència en un any, com aquesta, siguin aquest any 2020, tinguin que tancar dos cops el nostre negoci. I molt més ara en aquest mes d'octubre, que venen impostos, venen moltíssims pagaments i és un mes fluix dintre del gremi, més o menys.
Molts centres d'estètica també reclamen més explicacions al govern que justifiquin el seu tancament i no el de les perruqueries, les quals tenen un contacte semblant amb la clientela. Ho denuncia Montserrat Vaques, gerent del centre Nova Imatge.
A ver, entre una peluquería y una estética, nosotros es por horas, ¿vale? Entonces, cada cliente viene a su hora, hay una distancia de casi 2 metros... Nosotros tenemos 3 mesas y hay una diferencia muy eso. Y con la peluquería, pues hay un contacto en lavarle la cabeza y tal. Sí que es verdad que nosotros le cogemos la mano a la clienta para hacerle las uñas, pero realmente se lo estamos haciendo con guantes y con unas medidas de seguridad súper bien.
En aquest sentit, durant el primer tancament, el govern central va justificar l'obertura de les perruqueries perquè ofereixen un servei d'higiene a moltes persones que no es poden rentar de forma autònoma. I a aquesta hora acabem de conèixer una última hora perquè aquestes mesures, aquestes restriccions, estaven pendents de rebre l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Doncs bé, acabem de saber que el Tribunal ha avalat aquestes limitacions aprovades per la Generalitat per frenar els casos de contagi de coronavirus. Com diem, les principals afectacions tenen a veure amb els bars i els restaurants, que hauran de tancar si no és per servir menjar a domicili. També afecten directament els centres d'estètica, ara ho escoltàvem, amb aquest tancament total, però també els comerços que patiran restriccions d'aforament se situaran en aquest cas al 30% i a l'àmbit de la cultura, que mantenen limitat l'aforament al 50%. Tampoc no es podran fer ni fires, ni tampoc congressos.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Continuem endavant a falta d'un minut per arribar al punt de 3:15. El PSC de Sabadell ha denunciat davant del Camp Nord la mala situació dels centres d'atenció primària de la ciutat, especialment en el cap del Poble Nou, que es manté tancat sense cap data prevista d'obertura. La formació socialista subratlla que Sabadell és una de les ciutats on l'atenció primària està més perjudicada, sobretot pel col·lapse de l'atenció telefònica i els retards en les proves PCR. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. En una roda de premsa presencial amb el primer secretari de la formació local i diputat al Parlament, Pol Gibert, i el diputat al Congrés, Paco Aranda, el PSC de Sabadell ha volgut reclamar a la Generalitat que millori les condicions dels ambulatoris de la ciutat, sobretot que torni el servei al Poble Nou i que les especialitats de pediatria es tornin a repartir per la ciutat. Pol Gibert.
En aquest cas el que estem reclamant és que hi hagi l'obertura dels caps que hi ha a la ciutat, evidentment, especialment el del Poblenou, que com sabeu però tancat des de l'inici de la pandèmia, que no té cap data d'obertura, i també que recuperi les especialitats que hi havia en alguns caps i que han sigut retallades, reconcentrades, com li vull dir, perquè han sigut eliminades en alguns caps. No?
També han volgut donar suport als treballadors públics de l'atenció primària, els quals han agraït els esforços que estan fent aquests dies per contenir la segona onada del coronavirus.
I Esquerra Republicana proposa al govern municipal un paquet de mesures per reduir l'impacte del coronavirus en les butxaques dels ciutadans i en els petits negocis. Per a la formació és important que s'incloguin en els pressupostos de 2021 i que s'implantin el més aviat possible, ara que s'ha iniciat la segona onada de la pandèmia. Entre les mesures més destacades hi ha l'anomenat passaport SBD, un xec virtual de 20 euros per família perquè se'l gastin en petits comerços i establiments de la restauració de menys de 9 treballadors. N'ha parlat Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament.
La mesura està dirigida al conjunt de famílies de la ciutat, però també però impacta directament en el teixit del comerç local, bàsicament, i del petit comerç, que moltes vegades són autònoms, que han contractat, que tenen un o dos empleats, o sigui, estic pensant en els bars, també, en la restauració, estem pensant en tot aquell conjunt que li costa més en sortir-se d'aquestes mesures, no?
Des de la formació republicana també proposen l'eliminació de l'impost d'activitat econòmica, la taxa de residus i la de mercats, mentre s'allargui el tancament. En aquest sentit, per activar el comerç local, aposten per aplicar l'impost de l'última milla, que cobra un percentatge de cada transacció d'empreses multinacionals amb seu a la ciutat. Més enllà de les mesures relacionades directament amb el coronavirus, des d'Esquerra també demanen la reducció de l'IBI al nivell en què estaven el mandat anterior i bonificacions d'aquest impost per a les famílies més vulnerables. I ara sí, marxem fins al passeig de la plaça Major, on hi tenim la Karen Madrid, per conèixer de primera mà quin és l'ambient que es viu a aquesta hora després d'aquest tancament de bars i restaurants des d'aquesta mitjanit. Recordem una mesura que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat en les últimes hores. Karen Madrid, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria. Doncs l'impacte d'aquesta mesura és més que evident aquí al passeig, sobretot a les terrasses, perquè trobem totes les taules i cadires plegades, amuntegades com les trobàvem durant el confinament del mes de març. Tot i això, hi ha canvis respecte a l'estat de cada un dels bars i restaurants. Aquí al passeig sí que és cert que trobem tots els establiments amb la persiana baixada, però hem vist als carrers adjacents alguns locals doncs, amb persianes a mitges i també buscant alternatives. Per exemple, al carrer Sant Antoni, el Bracafé, amb qui parlàvem precisament ahir, s'ha reinventat i ha posat una barra a fora amb cartells de menjar per emportar, amb una safata amb el menjar del menú que hi ha aquest migdia perquè cridi l'atenció a la gent que passa i puguin captar nous clients. I ells mateixos doncs, ens deien que es veuen amb la necessitat de buscar aquesta alternativa per poder mantenir els dos llocs de feina de les dues persones que treballen en aquest establiment. Per tant, també hem vist altres locals que feien els cartells de menjar per emportar, begudes per emportar, obert però amb cartells de precaució no passar d'aquesta línia. Per tant, això és el principal diferència que veiem respecte al confinament del mes de març. Encara hi ha algun establiment obert, encara que sigui d'una manera doncs, estranya.
Doncs veurem com evoluciona tot plegat en els pròxims dies i si aquesta mesura és només per 15 dies o s'allarga més en funció de l'evolució de la pandèmia. Afegim encara un apunt més relacionat amb la política municipal perquè Ciutadans denuncia la incorporació d'una nova assessora a l'àrea de presidència de l'Ajuntament, la tercera figura d'aquest tipus que contracta el govern municipal. Des de la formació taronja consideren inacceptable la incorporació amb un cost de 49.000 euros l'any sense especificar quines funcions tindrà. El portaveu del grup municipal de Ciutadans, Adrián Hernández, lamenta que en el context de crisi econòmica derivada de la pandèmia, augmentar els assessors és una burla cap a la ciutadania.
Nosaltres el que diem, que hem de fer un pressupost 2021 en base zero, transversal, i veient on hem de prioritzar, que el govern ens vingui amb una nova incorporació sense explicar les tasques. Jo crec que és una mica riure's de la gent. Vull dir, estem veient el mal que passen els autònoms, ara tancament d'hostaleria i aquí el govern ens proposa un altre endoll, en aquest cas del Partit Socialista. Jo crec que ja està bé de riure de la gent en plena crisi econòmica.
Amb tot, Hernández reclama acabar amb les contractacions poc clares i crear una oficina que busqui fons europeus per fer front a la situació actual. Des del govern municipal, en resposta a les crítiques de Ciutadans, afirmant que la nova incorporació substitueix a un assessor que ha marxat. Hernández assenyala que fa un any que va abandonar el càrrec i des de llavors s'han incorporat tres assessors més, dos dels quals de Junts per Sabadell.
Notícies migdia.
Parlem ara de teatre perquè el Principal acull aquest diumenge l'obra T'estimo si he begut. Tot comença en un ambient sòrdid d'un bingo. El personal i els clients posaran un mirall en les nostres relacions de parella i més íntimes a través de l'humor de l'Empar Moliner, una producció aturada per la pandèmia que aportarà a la seva ciutat noms com David Bagés, Agatha Roca o Carme Pla, a més d'una actriu local de primer nivell. Es tracta de la Mercè Martínez, que tot i ser sabadellenca, ha confessat que era una de les primeres ocasions que podrà pujar com a professional a un escenari de la seva ciutat. Aquest matí ha passat pel programa El Cafè de la Ràdio, on ha detallat com es tracten temes com la relació amb la parella, el sexe o la maternitat.
L'humor és la manera més agradable i potser és una manera que et sacseja molt, no? Perquè és, rius, hi-hi, ha-ha, però en el fons t'estan fotent uns clatallots que fan que et plantegis coses. I en un moment... vegades, d'una manera més agressiva, crees una cuirassa, no? En canvi, d'aquesta manera vas entrant i pam, ja la tens.
Produït per De Goll de Gom i l'Esté de Teatre i la companyia La Brutal, el text adaptat per la pròpia Moliner l'ha dirigit David Selves i pretén ser un catalitzador de conflictes i contradiccions. T'estimo si he begut, que s'havia d'estrenar durant la primavera, ha començat a rodar tot just aquesta tardor després de l'estrena Rubí. T'estimo si he begut arribarà a Sabadell aquest diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Principal.
Propostes culturals.
El Teatre Principal s'omple de clàssica avui a les 9 de la nit amb el Quartet Calders i ressonaran obres de Haydn, Beethoven i Shostakovich. El conjunt el formen les violinistes Júlia Álvaro i Lia Manchón, el violista Àlex Rodríguez i el violoncel·lista Miquel Felip. Es tracta de quatre joves músics apassionats per la música de cambra que s'agrupen amb l'objectiu d'explorar el vast repertori de la formació des de fa un parell d'anys. El dissabte a les 7 de la tarda al Centre Cívic de Sant Oleguer hi haurà la lectura teatralitzada Francesc Layret, preguntes i respostes sobre la vida i la mort d'aquest polític i advocat dels obrers de Catalunya. El muntatge està basat en el text de Maria Aurèlia Campmany i Xavier Romeu.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero.
Els fusells de la senyora Carrar tornen a Sabadell avui dissabte a l'espai La Quartera, en set úniques funcions. El muntatge de la companyia El Galliners va presentar el mateix espai a la tardor de l'any passat, exhaurint les entrades. El director del muntatge, Albert González, explica on va ambientar la història l'autor, Bertolt Brecht.
Brecht, en aquesta obra, el que fa és d'entrada ambientar-la a la Guerra Civil Espanyola i en un context que és poc conegut, però és dels més cruels que va haver-hi en el conflicte bèl·lic. Ell ho situa a la desbandà. La desbandà va passar a Màlaga i és un episodi on la població civil, per marxar de Màlaga cap a Almeria, fugint de les tropes franquistes que havien envaït la ciutat, doncs van rebre un bombardeig indiscriminat de la població de l'aviació franquista.
Santi Ricard, Marc Soler i Montse Vidal són els protagonistes. Els fusells de la senyora Carrar compten 8 actors i músics en directe. Afanyeu-vos a demanar entrades escrivint a correu@elgalliner.com perquè amb les noves mesures encara hi haurà menys seients i a les 11 us enviaran cap a casa.
Quan sortim tots de casera...
En sessió matinal, a 2:15 el diumenge, podreu veure La Caputxeta Vermella al Teatre Sant Vicenç. El conte popular europeu, desenvolupat entre d'altres per Charles Perrault i els germans Grimm, comença a l'hostal de la Mare de la Caputxeta, on es prepara un bon tiberi per l'arribada d'aquests tres caçadors que sentim que venen de la ciutat. La Caputxeta, il·lusionada amb la seva caputxa nova, es prepara per anar a portar un cistell de menjar a l'àvia i el seu gat Borrissol. El director del muntatge, Jordi Brunet, explica que aquesta història de les de sempre s'explica amb una cosa molt d'ara, la mascareta posada.
Una cosa
cosa que teníem molt clara quan va començar tota la història aquesta i teníem una altra vegada que tornar a començar a veure com ho fèiem, és que el nostre elenc d'actors són de moltes edats. Hi havia gent de risc. Llavors ens vam proposar doncs, el fet de com ho fèiem o com ho podíem fer. I llavors vam dir que si estàvem posant les mascaretes com un fet normal de cara als nens, que faríem l'obra de teatre amb mascaretes posades.
Molta atenció, perquè el Llop aquesta vegada li passa quelcom una mica diferent. El muntatge porta al teatre que ho entenc una novetat mai vista. Aquestes mascaretes a l'escenari, però integrades a la història, malgrat que giri tempesta i odolin els llops.
Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Amb les veus de Mareu Carbó
i Jesús Ventura.
Festa, festa.
Dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Sabadell.
També al nostre web festafesta.net.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Doncs us ho dèiem fa un moment, ja han entrat en vigor les noves restriccions per la Covid i ho fan amb l'aval de la justícia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat les noves restriccions per Covid a tota Catalunya que s'han publicat al Diari Oficial de la Generalitat aquesta mitjanit. Per tant, també s'hauran de fer activitats teòriques a les universitats de forma telemàtica i també es redueixen els aforaments als espais de culte, així com es fa obligatori que les reunions socials siguin d'un màxim de 6 persones. Mentrestant, el risc de rebrot a Catalunya baixa 11 punts després de diversos dies a l'alça. El risc de rebrot per coronavirus és de 367 punts. La velocitat de contagi també ha baixat lleugerament fins a l'1,37. En l'actualització de dades s'han declarat 2.700 nous casos confirmats per PCR i 15 morts. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, a tot això preveu mesures contundents per als pròxims mesos, exactament, i l'ha anunciat que durant les properes setmanes caldrà prendre mesures molt quirúrgiques per evitar que es disparin les incidències. A més, el ministre ha anunciat que les primeres dosis de la vacuna contra la Covid podrien arribar per Nadal. En una entrevista a RAC1, Illa ha defensat l'esforç internacional que s'està fent per poder disposar d'una vacuna i ha afegit que entre el desembre i el gener l'Estat podria disposar de 3 milions de dosis. I acabem. El calendari electoral ja ha començat a córrer. El president del Parlament, Roger Torrent, comunicarà dimecres que ve al ple de la cambra que no hi ha cap candidat a la presidència de la Generalitat, l'acte equivalent a una investidura fallida. Per tant, l'endemà dijous començarà a comptar el termini de 2 mesos en què encara hi ha temps perquè es postuli un candidat o candidata. Si no és així, les eleccions es convocaran automàticament per al 14 de febrer. Recte final del Notícies Migdia, explicant-vos que els divendres és el dia de les estrenes musicals.
La contraportada.
No. Et pesa la pena de sentir-te lliure. Que res no et cal i res no et manca, que vas néixer amb les mans.
La ballesana Magali Saré ha publicat el seu nou single, Veuré de tu, una cançó en què l'artista convida a viure intensament les relacions afectives. Després de protagonitzar l'anunci d'Estrella d'Am d'aquest estiu i les últimes gires amb l'espectacle Estómac de Clara Peya, Saré s'ha convertit en una de les veus d'avantguarda de l'escena catalana. En aquest Veuré de tu, la vocalista i compositora desplega tot el seu poder vocal per a una composició enigmàtica i misteriosa que aboca el poder de l'aigua a deixar fluir els sentiments, però també les pors. Doncs aquest és el nou senzill, com dèiem, de la ballesana Magali Saré. Es titula Veuré de tu.
Sense ofegar-me.
Així posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, i també a través de les xarxes socials. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb el Sergi Parc. Que vagi bé, molt bon cap de setmana. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.